Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El Parlament defensarà a la Junta Electoral Central que no es pot retirar l'escó a la presidenta suspesa de la Cambra, Laura Borràs, fins que la sentència pel cas de la institució de les lletres catalanes no sigui ferma. La mesa del Parlament, amb el vot en contra del PSC, respondrà així al requeriment que la JEC va fer la setmana passada. PSOE i PP consumen l'acord i permeten que tiri endavant en comissió la reforma de la llei del només sí és sí per aprovar-la dijous al ple del Congrés. Podem considerar que és una humiliació dels socialistes fer-ho de la mà dels populars. L'Agència Catalana de l'Aigua dona per acabada l'operació de retirada de peixos del pantà de Sau que buscava preservar la qualitat de la poca aigua que queda a l'embassament. El govern alerta que les previsions no són optimistes per revertir la sequera i que serà complicat evitar entrar en situació d'emergència al mes de setembre. Avui arriba al Consell de Ministres el pla per destinar a lloguer social 50.000 habitatges de la Sareb. La meitat no estan disponibles, sigui perquè ja estan ocupats o s'han de construir. La Generalitat en reclama la gestió de 3.500 i els experts posen en dubte que serveixi realment per abaixar els preus. El govern espanyol vol crear un permís per atendre persones amb risc de suïcidi. El prescriurà un metge i serà d'un màxim de 15 dies sense afectar el sou de l'acompanyant. Les infeccions per Covid pugen aquesta última setmana un 48% respecte a l'anterior. Se n'han detectat més de 1.500 casos, unes xifres que no es veien des de principis de gener. Els ingressats i les UCIs, en canvi, continuen en un nombre pràcticament igual que fa una setmana. La situació política a Tunísia és un dels factors que expliquen el gran increment d'un 300% de les arribades de migrants irregulars a Itàlia. A això s'hi afegeixen altres fenòmens, com l'impacte econòmic de la guerra d'Ucraïna a l'Àfrica o el tancament d'altres rutes migratòries. La novel·la Boulder d'Eva Baltasar ha passat a la final per optar a guanyar el prestigiós Booker Prize. És la primera vegada que un llibre escrit en català arriba a la final d'un guardó que distingeix la millor obra de ficció internacional traduïda a l'anglès. L'obra de Baltasar es troba entre els 6 finalistes. S'ha fet públic aquest migdia des de la Fira del Llibre de Londres. Als esports.
En marxa ja la segona jornada del cotó de tenis. Avui han de debutar Carlos Alcaraz i Albert Ramos. Fernando Verdasco ha quedat eliminat i Diego Schwartz m'ha passat ronda. A les 9, Nàpols, Milan i Chelsea-Madrid, tornades dels quarts de final de la Champions. En handbol, a 3:15, Flensburg-Granollers, tornada dels quarts de final de la Lliga Europea. I el Madrid ha penjat un vídeo en què es presenta com a víctima del franquisme i apunta que el Barça en va ser un entusiasta i l'autèntic club afavorit. És la resposta a Joan Laporta, que hi acusava els blancs de ser el club històricament beneficiat pels àrbitres.
I el temps avui insegur, amb alguns ruixats ara al matí, al litoral sud i les comarques interiors. De fet, ja han caigut alguns ruixats destacats. A la tarda s'estenen a més comarques, Pirineu, Prepirineu i comarques interiors de Barcelona i Girona. Les temperatures màximes avui queden més frenades. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem aquest Catalunya al dia sentint el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, que ha sortit a la roda de premsa de govern la posterior a la reunió per abordar les novetats sobre la lluita contra la sequera. Els embassaments estan al 26% de la seva capacitat i les pluges que acabin arribant ara a l'abril i al maig seran determinants per decidir si entrem en estat d'emergència al setembre. A Sau ja s'ha acabat l'extracció de peixos vius per permetre transvasar l'aigua cap a Susqueda. Els cabals dels rius Ter i Ripoll estan en mínims històrics i també la que ha constatat que des del gener els ciutadans hem reduït una mica el consum d'aigua. Utilitzem ara mateix 5 litres menys per persona i dia que no pas l'any passat. També estem pendents de l'aprovació avui que faci el Consell de Ministres d'aquest pla per destinar lloguer assequible als habitatges de la Sareb, l'anomenat Banc Dolent, que a Catalunya es tradueix en 13.500 pisos. I en posarem un exemple concret, el de Terrassa, on en col·laboració amb l'Ajuntament, la Sareb posa a disposició de famílies vulnerables més de 300 pisos a un preu baix de lloguer. Tot plegat quan falten 5 dies per Sant Jordi, que els floristes preveuen vendre uns 6 milions de roses. 3/4 parts de les que es vendran, per cert, arriben de fora, des de Colòmbia. Només en 3% són roses de productors locals, però en tots els casos ens recomanen que comprem les roses als circuits oficials per evitar els intrusismes. I també passarem per les platges de Barcelona, ara que ja comença la temporada i el temps acompanya, però ens hem trobat que, de moment, no hi ha servei per ajudar les persones amb discapacitat a banyar-se. Havia de començar l'1 d'abril, però l'Ajuntament no ha pogut adjudicar el servei a l'única empresa que hi optava i tampoc han arribat ara mateix als vestidors. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
L'operació de retirada de peixos del pantà de Sau s'ha acabat. En un mes s'han pescat uns 4.000 exemplars, bàsicament d'espècies invasores, amb l'objectiu de preservar la qualitat de la poca aigua que queda a l'embassament. Ho ha anunciat fa una estona el director de l'Agència Catalana de l'Aigua en aquesta roda de premsa posterior al Consell Executiu, on ha assegurat que les previsions de pluges no són optimistes i que tot fa pensar que el setembre s'entrarà en la fase que es diu d'emergència amb riera.
L'Agència Catalana de l'Aigua dona per tancada aquesta operació del pantà de Sau i ha ordenat la retirada dels vaixells que des de principis de maig han estat pescant. Ho acaba d'anunciar el director de l'Agència Catalana, Samuel Reyes.
Hem aconseguit l'objectiu que teníem de trasbassar més de 15 hectòmetres a l'embassament de Susqueda i garantitzar la qualitat d'aquesta aigua i ara ens trobem en una situació en la que podem deixar tot l'operatiu amb l'estandby, anar analitzant cada setmana la qualitat de l'aigua i valorar si fem més trasbassaments o l'incrementem a l'embassament de Susqueda.
Com sentíem, mantenen un parell d'embarcacions en alerta per si calgués reactivar l'operatiu en cas que les condicions empitjorin i hi hagi perill d'una mortalitat dels peixos. Sobre les previsions meteorològiques, el director de l'ACA s'ha mostrat molt preocupat perquè no es preveu, diu, cap episodi de pluges i els cabals estan sota mínims.
El cabal del riu Ter a Ripoll i el cabal del riu Llobregat a Guardiola de Berguedà estan en mínims històrics amb les dades que tenim dels darrers 30 anys, des del 1900 fins a l'any passat, amb uns, realment uns cabals molt ínfims per la situació i el temps en el que estem ara, que és abril, que hauria de ser, com bé saben, un temps plujós.
Segons les últimes dades facilitades per l'ACA, els embassaments de les conques internes estan en un 26% de la seva capacitat. Sau, el 6,60% i Susqueda, el 39,40%.
Doncs, com podeu suposar, qualsevol mesura per lluitar contra la sequera és bona, és destacada, pensant en el present, en la situació del setembre, però també pensant de cara al futur, perquè les coses van cap aquí, i és el que explicarem a continuació. Una d'aquestes mesures, atenció, a les piscines que es construeixin al Vendrell ja no podran tenir més de 2 metres de fondària. Aquest és el límit màxim que ha decidit l'Ajuntament de la capital del Baix Penedès a través d'una modificació de l'ordenança que justament regula aquestes construccions. Anem cap al Vendrell, Montse Gené. Aquests canvis arriben, com deia, en un moment excepcional de sequera, però crec que es portaven treballant de fa temps, d'abans, no?
Sí, ja fa 3 anys que es va impulsar aquesta reforma de l'ordenança per tal d'estalviar aigua, adequant-ho al context climàtic. També ho han aprofitat per fixar pautes sobre les piscines desmuntables. Per fer-ho, el Departament d'Urbanisme del Vendrell es va posar en contacte amb especialistes en construcció de piscines, que van dir-los que amb 2 metres de fondària ja n'hi ha prou. Ho explica la regidora Núria Rovira.
Ells deien que hi era una distància suficient, una profunditat suficient, que et permetia com tirar-te de cap i fer una remullada, saps, i que sense menjar-te al fons de la piscina, però i que et permetia alhora estar dret jugant.
Aquestes consultes van incloure algun element sorprenent, com que els principals compradors de piscines són els avis a les seves cases perquè així tenen un punt de reunió amb els fills i amb els nets. Actualment al Vendrell hi ha al voltant d'unes 2.000 piscines privades i la gran majoria reutilitzen l'aigua d'un any per l'altre. Més endavant es vol incidir encara més en la gestió i el consum de l'aigua.
I parlant de gestions de l'aigua, també Montse, a Vilanova i la Geltrú han pres una decisió d'estalvi d'aigua, eh?
Sí, la companyia d'aigües està aplicant diferents mesures com l'ajust de la pressió mínima de subministrament. Marc de Àries, gerent de la companyia municipal d'aigües, explica en què consisteix aquesta baixada de la pressió de l'aigua que rebem a les aixetes de les cases.
Aquesta pressió mínima està al voltant del 1,5-2 quilos per centímetre quadrat. Nosaltres superem normalment amb escreix aquestes pressions mínimes, de manera que l'usuari, com que tenim aquest coixí per sobre, doncs no nota aquestes petites variacions que hi ha. Lògicament, conforme nosaltres anem baixant aquest coixí de seguretat, ens anem acostant al límit d'aquest quilo i mig o dos quilos i cada vegada doncs, l'usuari anirà notant que té menys velocitat de l'aigua, que té menys cabal i menys pressió.
La baixada de la pressió la notaran abans els veïns de les parts altes de la ciutat i els que estiguin en edificis antics. És una mesura que ja apliquen també a altres ciutats com Manresa.
Novetats de fa poca estona que anunciàvem just en començar. El Parlament defensarà davant la Junta Electoral Central que no es pot retirar l'escó a la presidenta suspesa de la cambra, Laura Borràs, fins que la sentència pel cas de la institució de les lletres catalanes no sigui ferma. La mesa, amb el vot en contra del PSC, ha acordat presentar al·legacions després que l'òrgan electoral va activar la setmana passada el compte enrere per retirar l'acta de diputada a la líder de Junts. Anem cap a la cambra catalana. Marta Corbalán, explica'ns-ho. Bon dia.
Hola, bon dia. Els representants de Esquerra, Junts i la CUP a la mesa han votat a favor de presentar al·legacions, al igual que es va fer amb el cas de l'expresident Quim Torra i l'exdiputat Pau Juvillà. En aquestes al·legacions es defensarà el reglament del Parlament, segons el qual no es pot retirar l'escó si la sentència no és definitiva. En el cas de Laura Borràs, recordem que encara es pot recórrer al Tribunal Suprem. El PSC, que és l'altre grup que té representació a la mesa, hi ha votat en contra amb l'argument que la justícia ja va avalar la retirada de l'escó a Torra i Juvillà. A més, la portaveu socialista Alicia Romero ha recordat que la llei electoral espanyola està per sobre del reglament i sí que permet aquesta llei treure l'escó.
La Loreg està per sobre de la llei del Parlament i la Loreg estableix el que estableix sobre necessitat o no de sentència ferma. I, per tant, jo crec que en aquest sentit també nosaltres hem de ser seriosos. Tenim normes que estan per sobre, en aquest cas una llei orgànica, i, per tant, l'hem de complir.
L'altra patata calenta que tindrà la presidenta en funcions del Parlament, la republicana Alba Vergés, és si permet al ple d'aquesta setmana que el diputat de Junts per Catalunya, Lluís Puig, pugui continuar delegant el vot des de Bèlgica després que el Tribunal Constitucional li ha tornat a anul·lar. El PSC ha demanat a Vergés que faci cas al Constitucional i no li permeti votar perquè el seu cas no està previst al reglament del Parlament. El que farà la presidenta en funcions és una incògnita i fins demà probablement no ho sabrem.
Gràcies, Marta Corbalán, bon dia.
Adéu, bon dia.
I també pendents avui del que aprova el Consell de Ministres, aquest pla anunciat per Pedro Sánchez per destinar a lloguer assequible 50.000 habitatges de la Sareb a tot l'Estat. A Catalunya, l'anomenat banc dolent, la Sareb, té 13.500 pisos que la Generalitat reclama gestionat directament. Avui som a Terrassa, on la Sareb i l'Ajuntament col·laboren perquè, en concret, 326 habitatges els ocupin a baix preu persones i famílies en situació vulnerable. A Terrassa hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
Com apliquen a la pràctica la llei que regula això, Marta?
Doncs mira, el que ens diu la regidora d'habitatge de Terrassa, la Lluïsa Melgares, és que és una col·laboració per aplicar el que de fet ja preveu la llei i deixa molt clar que les persones beneficiàries han de complir una sèrie de condicions.
Aquesta llei diu molt clar els ocupants que siguin anteriors a 1 de juny del 21 han de complir uns paràmetres de risc d'exclusió residencial, d'arrelament al territori i de convivència en l'entorn veïnal. Jo ho dic perquè això no sigui un efecte crida, és a dir, no tothom té dret.
La Sareb té a Terrassa mig miler de pisos i 326 són els que de moment vol destinar a lloguer social. I qui fa què? Doncs la negociació directa del lloguer és entre la Sareb i la persona que ocupa aquest pis. Aproximadament la mensualitat és entre un 12% i un màxim del 30% dels ingressos de la unitat familiar. I l'Ajuntament té altres funcions.
Ells van dir, mira, nosaltres tenim 326 pisos que ens interessa fer un contracte de lloguer per 7 anys. Això a la vegada dona dret a tenir contractes de llum i d'aigua. Nosaltres oferim la nostra oficina de pobresa energètica per acompanyar les famílies a que es donguin d'alta de llum i d'aigua, també formar-los per demanar els bonus socials que estiguin en el mercat.
Però no només això, perquè l'Ajuntament també té un paper molt clau a l'hora de fer l'informe de qui pot accedir o no a aquests lloguers, tenint en compte en aquest cas la situació de vulnerabilitat o bé si la convivència d'aquestes persones és o no bona amb el seu entorn.
Aquests 326 no vol dir que tots es regularitzaran. Una vegada fent els informes, el que no té un informe favorable, el Sareb, bueno, pues farà el desnonament o el que tingui que fer. Per això volem estar, perquè l'Ajuntament és el que té tota la informació. El veí, quan es veu superat per un problema convivencial delictiu, aquí truques a l'Ajuntament.
I quina valoració doncs en fan des del govern municipal, Marta?
Mira, doncs fins ara ja han pogut establir un lloguer social per 50 d'aquests 326 pisos i continuen treballant. Per tant, ho veuen com una manera d'endreçar un àmbit molt complicat des de l'any 2008, el de les ocupacions.
Quan la gent firma aquest contracte, li canvia la cara. Es veu una persona amb en tots drets. Puc tenir el meu contracte de llum i tinc la seguretat que tinc 7 anys, que si no em canvia la situació econòmica, perquè això també ho farà el Sareb, té una empresa contractada, social, per fer un seguiment de les famílies. A nosaltres ens evita tenir que intervenir en desnonaments futurs. A la comunitat de veïns li dona bona convivència, posa ordre a la ciutat.
Gràcies, doncs, Marta Vallès. Bon dia.
Bon dia.
Hem arribat a un quart i un minut de dues. Com tenim a aquesta hora la circulació del transport públic? Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs la circulació en general força tranquil·la, només amb alguns punts conflictius. A l'autopista AP7 hi ha un accident a l'altura de Mollet del Vallès en sentit sud, en direcció Barcelona-Tarragona, amb com a mínim un camió cisterna implicat que està ocupant el carril de la dreta. Per tant, molt de compte si circuleu per aquesta zona. Ara veiem també que els vehicles es comencen a aturar a la C58, l'autopista del Vallès, a l'altura de Sant Quirze, en direcció Barcelona. Compte per si hi ha alguna possible incidència que tot just hauria acabat de passar. I pel que fa a la resta, doncs encara queden algunes petites retencions a la C31 Sud, l'autovia de Castelldefels a l'altura del Prat de Llobregat en direcció Barcelona, on s'estan fent unes obres que estan ocupant el carril de l'esquerra, i a Barcelona a la Ronda Litoral s'alenteix la circulació entre Vila Olímpica i la Barceloneta en direcció al Nus del Llobregat. Pel que fa a la situació del transport públic, segons les dades de les diverses empreses operadores, ara mateix sense noves incidències.
L'última hora de la informació del trànsit també al Twitter amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
I ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores avui amb el Jofre Genué.
Aquest matí les nuvolades han sigut força actives, amb ruixats, especialment al Camp de Tarragona, fins i tot Catalunya Central, i de fet entre l'Alt Urgell i la Segarra fins i tot s'ha arribat a veure una tuba, un petit tornado que ha arribat a tocar terra momentàniament, fenòmens doncs, una mica severs, han durat poca estona, i aquests ruixats i xàfecs que han arribat a acumular fins a 20 litres per metre quadrat a Reus. De fet, entre l'Alt i el Baix Camp és una plogut més allà d'aquest matí, entre aquests 10 a 20 litres per metre quadrat. Ara mateix el risc de pluges s'incrementa més en forma de ruixats dispersos, inconexos, cap a la Catalunya Central, i creiem que al pas de les hores i aquesta tarda aquest risc de ruixat s'estendrà sobretot a l'interior de les comarques de Barcelona i Girona i en zones de muntanya, del Pireu, Prepireu, Serra Transversal. No és impossible alguna gotellada que arribi també a la mateixa façana litoral, però en principi el risc de pluja quedarà més a l'interior. I tot plegat, amb la presència d'aquest cel ennuvolat o mig ennuvolat, les temperatures més baixes. Avui els hi costarà d'arribar als termòmetres als 20 graus. Demà el temps millora, amb un panorama més assolellat, les temperatures pugen clarament, alguna nuvolada de tarda que difícilment donarà pluja en punts del Pirineu. Dijous sembla que els ruixats de tarda podrien incrementar-se a l'àrea de muntanya del Pirineu, bàsicament, i potser s'inestabilitzi més el temps ja de cara al cap de setmana.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Pràcticament un quart i cinc minuts de dues. En només 10 anys, la mitjana d'edat de les persones addictes a la cocaïna i l'alcohol s'enfila dels 37 als 44 anys. Un fet que ens asseguren fa més difícil la seva recuperació. Són dades de l'informe anual de l'ONG Projecte Home, que també detecta que 3 de cada 4 a 5 joves s'adrecen a l'Organització per Addiccions al Cannabis. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia, Marta.
Què implica que aquestes persones addictes arribin més tard al tractament, doncs?
Doncs mira, tenen més seqüeles i això alenteix la reinserció. Projecte Home va atendre l'any passat 1.500 persones, la majoria homes, un 82%, la meitat de els quals per consum de cocaïna. Les dones, en canvi, demanen ajuda per problemes amb l'alcohol. L'edat, segons Cristina Vidal, que és directora tècnica, complica i alenteix recuperar una vida sense addiccions.
El consum es troba molt cronificat i un agreujament generalitzat en aspectes de salut, tant física com mental. Edat més avançades, major dificultat de trobar noves oportunitats de feina. Sovint els que els acompanyen són persones d'edat força avançada, no? Els seus propis pares, o que inclús els acompanyants són els fills i que potser no tenen tanta disponibilitat per estar pendent, sobretot a l'inici del tractament.
És el cas del Vicente, addicte a l'alcohol amb una recaiguda superada fa pocs mesos.
En 59 sé que això és un problema, tal com està el mercat laboral, però bueno, el canvi jo que et noto és que jo fa 3 mesos jo em plantejava de passar a l'ICAM per tenir la paguita que li diuen, i jo ara ja ni se m'ha passat pel cap, jo vull treballar.
Miquel, pel que fa als més joves, per quins motius s'adrecen a l'ONG?
Doncs mira, les addiccions a les pantalles creixen en gairebé un 20% entre adolescents i joves, però és el cànnabis, amb 3 de cada 5 consultes entre joves, el principal motiu per demanar ajuda.
L'ús que fan molts nois i noies del cànnabis està supernormalitzat i és molt abusiu, no? Llavors, sí que és veritat, no? Això que destacàvem de l'addicció comportamental, però el motiu principal continua sent el cànnabis.
A la meitat dels adolescents, aquesta addicció va acompanyada d'una patologia mental, problemes de fracàs escolar, aïllament social i relacions conflictives amb la família.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Miquel. Bon dia.
Molt bon dia.
A aquesta hora, ara passen 6-7 minuts ja d'un quart de dues, a Montpeller jutgen 4 alcaldes de la Catalunya Nord per fer servir la llengua catalana en el debat dels seus plens municipals i no només fer servir el francès. Abans del judici, l'alcalde d'Elna ha assegurat a aquesta casa que ningú els farà canviar i que passi el que passi, el debat ha de servir perquè arribi a l'Assemblea Nacional a París i, si cal, al Tribunal Europeu. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
I coincidint amb el judici, a l'exterior del tribunal s'ha fet una concentració de suport.
Sí, aquest matí ha estat una concentració en què, d'entre d'altres, doncs, hi ha participat el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras.
Està carregat de simbolisme el fet de que avui estiguem aquí, i em sembla que el que és més rellevant és que sempre que en tinguem ocasió, doncs expressem arreu aquesta solidaritat i que ens posem al servei de tota aquesta gent, de tota la gent de la Catalunya Nord, de tota la gent del país i d'aquests alcaldes en particular, ens posem al servei amb totes les eines que tenim en el Parlament Europeu i en totes les institucions.
El cas l'ha impulsat una denúncia del prefecte de Perpinyà basada en una antiga llei de l'any 1539, quan, per exemple, Perpinyà o Elna encara no formaven part de l'estat francès i eren territori català. Una llei que fixa l'ús del francès en l'àmbit jurídic.
Escolta'm, Fèlix, a qui jutgen exactament?
Doncs s'asseuen al banc dels acusats 4 alcaldes, els d'Elna, els Banys, Portvendres i Tararac. Això per haver canviat el reglament municipal i permetre el debat del català en els plens. De fet, es debat en català, però després de seguida tot es tradueix al francès. L'alcalde d'Elna, Nicolás García, considera que la denúncia és ridícula. Ho atribueix a l'excés de zel de l'administració francesa. I aquest matí ha assegurat aquesta emissora que els poden obligar a fer-se enrere i treure una altra vegada del reglament aquesta possibilitat a parlar en català. Però que l'important és haver obert un debat que anirà molt més enllà.
Se perdi o que se guanyi avui, nosaltres anirem en recurs d'apel·lació i fins a la Cort Europea dels Drets de l'Home, però que es guanyi o que es perdi avui, la porta és oberta igual, perquè ja sóc segur que altres municipis de les regions que tenen una cultura i una llengua que volen fer viure, ho faran, ho tornaran a fer, i obligatòriament aquest debat arribarà al Parlament Nacional.
La campanya per canviar el reglament i utilitzar el català als plens es va impulsar a 130 municipis de la Catalunya Nord, però a causa, bàsicament, de les pressions de París, de moment només una vintena han completat la reforma.
Gràcies, Fèlix. Fins ara.
Fins ara.
L'Audiència de Barcelona ha començat a jutjar avui un professor del Centre Cultural Islàmic de Vic, a Osona, acusat de fer tocaments a 7 menors d'entre 5 i 9 anys, l'any 2016. Durant la vista, en un interrogatori tens i incomplet, les víctimes no han reconegut els abusos. L'acusat, que declara demà, s'enfronta a una petició de pena de fins a 42 anys de presó. Ho està seguint a l'Audiència de Barcelona la Maria Núria Rebella. Ben tornada. Bon dia, Maria Núria.
Moltes gràcies, bon dia.
Com s'entenen les explicacions de les suposades víctimes, doncs?
Doncs perquè només són testimonis de la defensa de l'acusat i la resta de les parts només poden preguntar sobre el que pregunti aquest advocat, ja que no els han demanat com a testimonis. Tant la fiscalia com l'acusat que representa les víctimes no han citat les víctimes, ens han explicat, per evitar que passin un mal moment i perquè consideren que les imatges de la càmera de seguretat són prou explícites. Aquest és el testimoni d'una de les noies que tenia 7 anys en el moment dels fets.
Presenció, vivió hechos que significaran un trato diferente en relación a usted.
Que él era más cariñoso que los anteriores profesores.
¿Puede explicar un poco más a qué se refiere con ese cariño que usted refiere?
Que cuando, por ejemplo, copiaba cosas en la pizarra, nos decía que no hacía falta que las copiáramos también.
L'advocat de l'acusat sosté la tesi que les declaracions dels nois podrien ser induïdes i no s'ha estat de preguntar-ho.
Desde el año 2016 hasta el día de hoy, ¿has recibido alguna instrucción por parte de tu madre, tu padre, el abogado de la acusación o de alguien sobre qué tenías que decir o dejar de decir?
No.
Fonts pròximes al cas han explicat que la càmera de seguretat es va col·locar al desembre del 2015 al centre davant les sospites que l'acusat no tenia un comportament correcte. De fet, va ser la mateixa comunitat islàmica qui el va expulsar i ja no fa classes d'àrab al centre.
Doncs esperem a la declaració de demà. Gràcies, Maria Núria. Adéu-siau.
Adéu, bon dia.
Els bombers confien a donar per extingit l'incendi de Portbou aquesta tarda o com a molt tard demà al matí. De moment continuen remullant les 135 hectàrees que s'han cremat al massís de l'Albera. Fèlix, quantes dotacions hi estan treballant en aquesta hora?
Doncs ara n'hi ha una més miques menys que a primera hora. Són exactament 11 dotacions. Això vol dir una cinquantena de bombers treballant en aquesta zona de muntanya, rocallosa i amb força pendent. Dues característiques, tramuntana a banda, que sobretot diumenge i ahir al matí van complicar força els treballs. En les últimes hores no han detectat cap focus més. A Portbou, recordem-ho, el foc no va afectar cap habitatge. En canvi, a Cervera de la Marenda, a l'altra banda de la frontera, sí. L'alcalde de Cervera, Cristian Grau, en declaracions a Catalunya Informació, explicava que ha cremat el 80% dels espais naturals del municipi i que van estar molt a punt de provocar aquests incendis mals pitjors.
Molt a prop d'una catàstrofe humana. El foc ha arribat fins al poble i ha entrat dins del poble. Ha afectat bastantes cases, però no totalment.
El foc va començar diumenge al matí, a la tarda va traspassar la carena entre Cervera i Portbou, va cremar unes 800 hectàrees, de les quals, com deia, 135 aquestes de l'Alt Empordà.
Els bombers també han extingit, en aquest cas, a la nit, l'incendi que començava a la Franja i que es va estendre al Segrià. Davant el perill d'incendi, la comunitat de municipis del Segrià Sec, que agrupa 6 pobles de la comarca, reclama una millor gestió dels boscos. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Incideixen molt en que siguin més àgils els permisos per arreglar camins d'accés.
Això mateix, urgeixen l'administració a agilitar els permisos per arranjar camins que han de facilitar l'accés al bosc dels vehicles d'emergències. Mari Urrea és el president de la comunitat.
Ens hem trobat amb casos de que per arranjar un camí, doncs des del Departament de Medi Ambient els costi de donar el permís perquè en aquells moments hi ha l'àguila coabarrada o no sé què hi ha. I per tant demanem això, l'agilitat. Pensem que és molt important la gestió dels boscos.
Urrea assegura que davant d'un gran incendi a la zona, la població del Matret seria la més afectada per la dificultat d'accés, per la seva orografia i per un potencial d'unes 12.000 hectàrees de bosc. El Segrià Sec agrupa els municipis del Matret, Aspa, Llardecans, Maials, Sarroca de Lleida i Torrebesses.
I la policia local de Tortosa, el Baix Ebre, investiga si els 4 incendis que s'han declarat els últims dies a la capital ebrenca han estat provocats. L'alcaldessa Meritxell Roger demana a la població la màxima col·laboració per resoldre quina ha estat la causa dels focs. César Sempere.
Bon dia. Des de la matinada del dissabte al diumenge s'han produït 5 incendis a Tortosa i als voltants de la ciutat. Només en un d'ells s'ha pogut certificar que la causa ha estat una crema de restes vegetals. La policia local està investigant la resta dels focs, però sospita que tots haurien estat intencionats. Meritxell Roger és l'alcaldessa de Tortosa.
Demanaríem des de l'Ajuntament de Tortosa que qualsevol persona que hagi vist o que hagi detectat alguna cosa, la màxima col·laboració i que es posi en contacte amb la policia local per tal de poder resoldre quina ha estat la causa d'estos incendis.
En un dels tres focs d'ahir es van haver de desallotjar quatre immobles. Els seus inquilins ja hi han pogut tornar.
Per cert, que la Policia Nacional ha alliberat 20 víctimes d'explotació laboral que treballaven en condicions de semiesclavatge en locals de menjar ràpid tipus kebab al Vallès Oriental, Maresme i Osona. Hi ha quatre detinguts, el propietari i els responsables dels sis locals que s'han inspeccionat. Els detinguts, que són de nacionalitat pakistanesa, com les víctimes, s'aprofitaven de la seva situació irregular i les feien treballar tots els dies de la setmana sense possibilitat de descans i sense rebre cap compensació econòmica sota amenaça de ser expulsats. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Les vegueries de Girona i la Catalunya Central faran dijous de la setmana que ve, el 27 d'abril, la prova del sistema d'alertes als telèfons mòbils en situacions d'emergència. Els responsables de Protecció Civil confien que tot funcioni correctament i que no repeteixin els problemes que hem explicat, que hi va haver amb les proves que es van fer a Lleida i a Tarragona. Clara Jordan, Girona, bon dia.
Hola, bon dia, Marta. Sí, el sistema serà el mateix que ja s'ha aprovat dues vegades. Un missatge d'alerta que s'enviarà a totes les persones que tinguin el telèfon activat i amb cobertura en aquestes dues zones. Recordem, el telèfon emetrà un so fort i és important que abans de treure aquest so es llegeixi el missatge perquè després desapareix. Un missatge on s'explica què ha passat, on ha passat i què s'ha de fer. A l'última prova, a Tarragona, la setmana passada, recordem, la meitat dels telèfons no van rebre l'alerta. Va ser per una errada del propietari de l'eina que gestiona el sistema, que és l'Estat, i que ja ha garantit que està solucionat. Per tant, la setmana que ve el missatge hauria d'arribar a tothom, com explicava la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany.
Tant, hem d'entendre que aquest sistema, tal com es diu, està arreglat i no hem de tenir problema de repetir, no?, de fer un altre missatge el dia 27 aquí a Girona i a Catalunya Central, i l'Estat sap, doncs, és coneixedor de les proves i fa seguiment de les mateixes, i per tant hem d'esperar i entendre que estaran amatents a que si hi hagués algun problema.
Encara no s'ha concretat l'hora d'arribada de l'alerta, però serà a partir de les 11 del matí. És important, remarquen des del govern, respondre després a l'enquesta que faran per saber les incidències que hi ha hagut, perquè l'Estat no dona cap retorn del que ha passat. L'alerta es farà a les 7 comarques de les vegueries de Girona i les 6 de la Catalunya Central, i el 31 de maig es farà l'última de les proves a les comarques de Barcelona.
Doncs ho comprovarem en tots els casos. Gràcies, Clara.
Fins ara.
Les platges de Barcelona han començat la temporada sense bany assistit perquè l'Ajuntament no ha pogut adjudicar el servei a l'única empresa que s'havia presentat al concurs. La plataforma Accessibilitat Ciutat i Platges ha estat decebuda amb l'actuació municipal. Asseguren, Jordi Corbanal, que se senten ciutadans de segona.
Sí, és que el col·lectiu de persones amb discapacitat encara no sap quan es podran banyar aquesta temporada a les platges de la ciutat. L'Ajuntament no ha pogut contractar la mateixa empresa que oferia el servei l'any passat perquè no va presentar a temps la certificació que estava al corrent de les obligacions tributàries. Àngel Urraca és el portaveu de la plataforma que defensa les platges accessibles.
Nosaltres aquest any havíem de començar l'1 d'abril com la resta de gent. La sorpresa és que l'1 d'abril no es va començar, llavors ens van informar que no hauria el servei. Només es va presentar una empresa i llavors per un certificat que no tenien, llavors es van quedar sense empresa.
L'Ajuntament ha convocat un nou concurs d'urgència per trobar una empresa que pugui oferir el servei a partir del maig, però els contratemps no s'acaben aquí perquè fins ara no s'ha posat en marxa la contractació dels mòduls que s'han de fer servir de vestidors.
Tampoc hi ha ni els mòduls vestidors, i haurien d'haver estat a l'1 d'abril posats a la platja. Llavors, bueno, estem indignadíssims i molt enfadats, perquè aquí no, en fi, els mòduls ja ens han dit que arribarien també a mitjans finals de maig.
L'Ajuntament ha ofert instal·lar des d'ara el mobiliari per facilitar l'estada a la sorra de les persones amb mobilitat reduïda, encara que no es puguin banyar, però el col·lectiu troba imprescindible l'ajuda dels tècnics. Des de la plataforma Platges Accessibles se senten decebuts.
La senyora Colau li hem enviat dues vegades cartes i no ens ha rebut cap vegada. Nosaltres som ciutadans de segona claríssimament, que ens sentim molt decebuts i molt enfadats, no? Som el 10% de la població, som 160.000 persones que tenim discapacitat a la targeta. Som un 10% de la població.
Dissabte al migdia han convocat una manifestació a la Nova Icària, una de les tres platges de la ciutat amb bany assistit, un servei que l'any passat van rebre gairebé 8.000 ciutadans.
Comú contra la ciutat esportiva del Girona Futbol Club a Vilablareix, el Gironès, ecologistes, pagesos i veïns del municipi s'han unit per evitar que s'hi construeixi aquest gran equipament. Anem cap a Girona. Roger Santaló, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Per què hi estan en contra?
Perquè el titllen d'animalada, perquè segons ells planteja 7 camps de futbol en comptes dels 2 que es van anunciar. Raúl Domínguez, portaveu de l'Associació de Naturalistes de Girona, assegura que tot el projecte s'ha fet a correcuita i està ple de mancances.
No ha tingut en compte diverses qüestions, com pot ser l'anàlisi d'alternatives, configuracions diferents per intentar crear el mínim impacte ambiental, que tampoc l'han fet. Ho han fet tot d'una manera, bastant a correcuita, a través d'un pla d'actuació específica, un PAE, que el que permet és precisament això d'aquí, no? Que es faci ràpid, que es faci sense avaluació d'alternatives i que es faci sense una avaluació d'impacte ambiental ben feta.
Consideren que la ciutat esportiva de Girona serà d'ús privatiu, que no és d'interès públic ni estratègic i atempta contra una zona d'especial valor agrícola, segons Domínguez, per diverses raons.
La primera és els serveis ecosistèmics que ens aporta, la segona és el valor agrícola que té i per als quals estan protegits pel planejament municipal, que hem de protegir perquè de cares a un canvi climàtic, una manca de recursos i un canvi global de la societat, salvaguardar aquesta sobirania alimentària que estan perdent és més important que no ubicar-hi uns camps de futbol que es poden fer en qualsevol altre lloc que no sigui un sòl agrícola.
Totes aquestes raons, segons Domínguez, sí que serien d'interès públic, al contrari que l'ús privatiu que vol fer-hi el Girona Futbol Club.
Per tant, on s'hauria de construir aquesta zona esportiva?
Expliquen que s'ha de buscar un altre lloc. Els mateixos pagesos creuen que es planteja aquí perquè el projecte seria una pilotada urbanística sense contemplacions. Ho diu Pau Bernès, portaveu del sindicat Unió de Pagesos.
El que es pretén aquí és fer un pelotazo urbanístic comprant terreny agrari a poc valor i desenvolupar-hi un projecte fragmentat, com ja han ensenyat. Ells han presentat només 2 camps de futbol i hem vist que corre un projecte de 7. Per tant, aquí s'hi amaga especulació i prou.
Per aquest motiu han presentat al·legacions al projecte que esperen que aturi el pla del Girona a construir a Vilablareix la seva ciutat esportiva.
I una altra polèmica per una altra cita esportiva, en aquest cas el sector turístic i empresarial d'aquí Girona veu perillar, Roger, la possible celebració de la Ryder Cup de golf a Caldes de Malavella, a la Selva, això que està previst pel 2031. Denuncien que és pel desinterès de la Generalitat l'única de les administracions implicades que rebutjaria el projecte. De què els acusen?
Doncs de no apostar-hi. Avui les diferents organitzacions principals del sector a Girona han enviat un comunicat als mitjans on diuen estar perplexos davant la falta de seriositat en la gestió de la Generalitat. Miquel Gotanegre, vicepresident de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, lamenta el silenci del govern respecte al projecte presentat per PGA Catalunya.
Fa molts dies que estem esperant i aquí no hi ha ningú que contesti. Les comarques de Girona no poden anar deixant passar els jocs. Ara tenim la Ryder Cup. Clar, realment nosaltres hem fet tota una part de feina i ens queda per part de la Generalitat que també faci el mateix.
Hem parlat amb la Generalitat i expliquen que donen suport a la celebració de la Ryder Cup a Caldes de Malavella i valoren l'esdeveniment esportiu, però que el projecte presentat per PGA Catalunya contempla la construcció d'un tercer camp de golf i de 185 habitatges de luxe i es mostren en contra d'aquest model perquè la sequera no ho permet i perquè s'afavoreix la desigualtat d'oportunitats amb l'urbanització. Asseguren que si el projecte que presenta l'organització es manté així, la Ryder Cup no es farà a les comarques gironines.
I els empresaris, com veuen aquest projecte?
Doncs ells consideren que ampliar el camp de golf és necessari. Gotanegre diu que el projecte encaixa amb el pla territorial gironí.
El projecte que plantegen està en aquest pla territorial, amb el qual no entenc el tema, no? O sigui, ja es va fer un pla territorial i això ja està contemplat i a partir d'aquí no entenc. A més, és en un tema que no ens hi posem. El que a nosaltres ens interessa com a sector turístic gironí és portar aquest aconteixement a Girona, no?
I a més, l'alcalde de Caldes de Malavella i president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, creu que cal aprofitar l'oportunitat.
Les oportunitats s'han d'aprofitar, doncs, com passen, i demano des d'aquí, doncs, que el govern de la Generalitat pensi, doncs, sobretot a la recuperació i a l'aposta clara d'aquesta prova i aquest aconteixement que ha de beneficiar, doncs, a molta gent i que porta llocs de treball i que porta un turisme de qualitat, no?
De totes maneres, Balliu també diu que espera que no s'hagin de fer les noves urbanitzacions. La Generalitat, per la seva banda, assegura que si es presenta un projecte respectuós amb el medi ambient, no tindran cap inconvenient en la celebració de la Ryder Cup.
Gràcies, Roger Santaló. Bon dia.
Bon dia.
Dos quarts i mig de dues, els floristes preveuen vendre uns 6 milions de roses per aquest Sant Jordi. Tot i que la diada cau en diumenge, els professionals del ram confien mantenir les xifres de vendes de les campanyes anteriors. Diversos factors els fan ser amb ells optimistes, oi, David Àngela?
Bon dia, Marta. Una inflació que no els passarà factura. El fet que Sant Jordi s'anticipi a divendres i es pugui mantenir tot el cap de setmana amb paradetes de llibres i roses a la via pública. L'hàbit cada vegada més consolidat de regalar més d'una rosa a la mateixa persona i la intenció de convertir la jornada en un altre reclam turístic fan ser optimistes els professionals del gremi. Miquel Batlle és el president de l'Associació de Majoristes de Mercabarna Flor.
Malgrat que caigui en diumenge, considerem que serà un èxit. Un èxit, doncs Barcelona ha fet molt per fer la illa literària i posar les parades al carrer, que tindrà gran afluència de gent de fora de Barcelona que vindrà a passar la diada, un dia festiu que molta gent no el pot viure els dies laborables i aprofitarà aquest diumenge per fer-ho. També dir que, evidentment, fem que el Sant Jordi comenci el divendres i que no hi hagi excusa per no regalar la rosa perquè cau en cap de setmana. Fins i tot, hasta fins i tot dilluns, els ressegats.
Des del gremi recomanen comprar la rosa als circuits oficials. Gairebé tres quartes parts ens arriben de Colòmbia, per qui no ho sabia, i només el 3% de productors són locals. David, hi ha novetats entre les varietats i els colors?
Es continua imposant la rosa vermella seguida de la blanca i rompen els colors terrosos i els llampants com els grocs, carbasses o liles. I pel que fa als motius ornamentals, ja tenim aquí els embolcalls dirigits al turisme, segons Montserrat Ballarín, presidenta de Mercabarna.
Jo crec que els turistes també poden, al caure en diumenge i en cap de setmana, gaudir de més tranquil·litat d'aquest dia al mateix temps que fan la seva visita. A més, els floristes també el que han començat a fer és integrar a aquests turistes a la diada, amb les roses embolcallades, que també fan en els embolcalls referència a la ciutat de Barcelona perquè també els turistes es puguin portar aquestes roses a casa seva.
I acabem recordant els consells dels professionals per mantenir la rosa. Comprar-les en bon estat, treure'ls l'embolcall, rentar la tija i el gerro, posar-les en aigua ben aviat, evitar la calor i afegir-hi dues gotetes de lleixiu o mitja aspirina per conservar-les millor.
Gràcies, David. Una desena d'associacions de famílies de centres educatius d'Olot s'uneixen per reivindicar la pacificació del trànsit en tots els entorns escolars. Un centenar de persones van presentar ahir un manifest per demanar una ciutat més amable, segura i sostenible i més integrada a l'entorn. Tot plegat aprofitant el context previ a les eleccions municipals. Maria Rovira, bon dia.
Bon dia.
Quines peticions concretes fan en aquest manifest?
Doncs en un document de 10 punts recullen necessitats que consideren imprescindibles per canviar els entorns de les escoles, perquè troben que a Olot els carrers no estan pensats pels infants i que, a més, per comoditat s'ha venut la ciutat al cotxe. Algunes de les peticions concretes ens les detallava Bosco Plans, membre d'una de les associacions de famílies d'Olot.
Demanem pacificar el trànsit al voltant de les escoles, prioritzar els entorns escolars en el pla de mobilitat, amb la creació de carrils bici, segregats i corredors per a vianants. Demanem també potenciar de forma immediata el transport públic a nivell col·lectiu, que la ciutat d'Olot és bastant deficitari. Volem també que es controlin els nivells de contaminació i soroll a cada escola i adoptar mesures urgents per revertir la situació de trànsit allà on sigui insostenible. Volem també adaptar l'escola i el seu entorn al canvi climàtic.
Reclamen que totes aquestes peticions s'incloguin en un pla de mobilitat que sigui prioritari pels futurs responsables municipals.
I això volem que es plasmi, finalment, en un pla de mobilitat sostenible, que no el tenim aquí a Olot, que tot això sigui una prioritat en aquest moment. I tot això no ho volem d'aquí 10 anys, tampoc, perquè això ja fa molt temps que ho estem demanant, volem que s'implementi ja. Llavors, el que fem és emplaçar tots els partits polítics, tant els que estan governant com els que es presenten a les properes eleccions, a que trobin aquests 10 punts a dins dels seus programes electorals.
La presentació ahir del manifest es complementarà divendres amb diverses accions, tallers i gincames per a l'exterior dels centres escolars de la capital de la Garrotxa per cridar l'atenció sobre la pacificació dels entorns escolars, un tema que consideren urgent i necessari.
La Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes de Tortosa, el Baix Ebre, ha signat aquest matí un manifest per la retirada del monument del riu Ebre. Un document, César Sampere, que suposa un compromís preelectoral dels partits signants i que em deies que té alguna absència significativa?
El manifest es diu Compromís per la democràcia, la memòria i les llibertats i ja té la signatura d'Esquerra Republicana de Catalunya, del PSC, Movent Tortosa i la CUP. La gran absència ha estat la de Junts per Tortosa. De moment no hi ha declaracions, tot i que, segons la comissió, el desacord bàsicament ha estat en el primer punt del manifest, este.
Refermar la voluntat en la retirada del monument franquista i dur a terme les gestions necessàries per a contribuir a agilitzar la seva retirada.
Junts per Catalunya, que a diferència de Junts per Tortosa sí que va assistir a la reunió prèvia, volia afegir que els signants respectarien les decisions judicials. Maria Panisello, presidenta de la Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes, vol continuar intentant que el manifest ampliï el seu suport.
És que la voluntat de retirada no depèn de decisions judicials. De totes maneres, continuarem treballant per a que aquest compromís pugui ser el més ampli possible.
El manifest també vol vigilar de ben a prop els moviments judicials de Corembe, el col·lectiu per la reinterpretació del monument de la Batalla de l'Ebre, que, junt amb Tortosins pel Monument, es presenta a les eleccions amb l'objectiu principal de preservar el monument. El seu candidat, Rubén Espuny, ha opinat sobre el manifest d'avui.
Ara se comprometen a fer lo contrari del que van dir quan l'any 2016 van impulsar una consulta popular, també se van comprometre a respectar el resultat d'aquella consulta.
D'altra banda, Xavier Faura, candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'alcaldia de Tortosa, creu que finalment la justícia traurà el monument del riu.
Lo normal és que la sentència sigui favorable a admetre com a correcta la llicència municipal d'obres. I qui, si la sentència diu que no es pot retirar, el que nosaltres hem exterioritzat és que iniciarem la tanda de recursos pertinents per obtindre una resolució favorable.
Fa dos anys, la justícia va aturar cautelarment la retirada del monument, que es va aixecar el 1966 per homenatjar les víctimes del bàndol franquista.
Avui és Dia Mundial dels Monuments i representants institucionals i especialistes debaten sobre els principals dèficits del turó de la Seu Vella de Lleida, que suposen un impediment perquè avanci la candidatura justament a Patrimoni de la Humanitat. Anem doncs cap a Lleida. Estela Bossoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Estela, la degradació de les muralles i la falta de serveis i de seguretat s'apunten com a aspectes més crítics.
Sí, exacte. En aquesta taula de debat sobre el que ha denominat la cara lletja del turó de la Seu Vella, hi han convidat, entre d'altres, experts que alerten que encara no s'ha fet mai un estudi exhaustiu sobre les cisternes i el comportament de l'aigua al turó de la Seu Vella. I això és fonamental per entendre les filtracions que acaben perjudicant elements patrimonials com les muralles. N'han parlat l'arquitecte Àngel Corbella i el geòleg Joan Escué.
I totes les cisternes i pous d'aigua s'han de controlar. Totes les cobertes de la Seu Vella, on va parar tota aquesta aigua? Això s'ha d'estudiar.
El control, per exemple, de les aigües no el coneixem encara. Per què? Perquè no s'ha fet. És una mancança que s'ha de subsanar.
També es multipliquen les crítiques, per exemple, perquè no hi ha lavabos per als visitants ni vigilància nocturna des de fa 18 anys. I això es tradueix en vandalisme i destrosses. Josep Ramon Guiu és advocat i membre del grup Turó Seu Vella 2030, impulsor del debat.
Abans, històricament, hi havia un vigilant que estava de les 6 a la 1 de la nit, no? I el que fa aquest grup és proposar que hi hagi aquest vigilant, perquè si no aquest vigilant acaben en les càmeres trencades, són inversions que es van realitzar en el seu dia, hi ha llums que il·luminaven que estan trencades i al final és la Seu Vella de les Valles.
L'edifici de la Seu Vella, de l'antiga catedral, és responsabilitat de la Generalitat, però la Paeria és la titular del turó. Per això, un dels objectius de la taula de debat és exigir als partits que incloguin al programa de les municipals les millores que necessita el conjunt monumental emblema de la ciutat, que continua a la llista d'espera de la UNESCO.
Gràcies, Estela. I a la Vall d'Aran es treballa per posar en valor i per recuperar les restes del Castet Lleún. Aquesta és la principal fortalesa de la vall durant, atenció, més de 500 anys. Anem, doncs, cap a Viella. Sofia Cabanes, què s'ha previst fer en aquest espai?
Bon dia, Marta. Doncs el projecte, impulsat pel Consell General, preveu el recreixement dels murs i l'aixecament d'un obelisc il·luminat per les nits que promet esdevenir un element icònic del paisatge. L'autor d'aquest projecte és l'arquitecte Guillem Vilches.
Hi ha un petit recreixement de la muralla, és suficient per poder generar una de mirador. He d'empujar un element central, que era l'element més vertical de la intervenció, que ens aporta un punt de llum en paisatge, un punt de referència, per plaçar Castell Castet-Leun, l'agents de poble d'Esbordes.
Castet-Leun, declarat bé cultural d'interès nacional, va ser l'antiga seu del poder reial a l'Aran. Ara, però, amb prou feines s'identifiquen els seus antics murs. Qualsevol intervenció en aquest espai haurà de ser respectuosa amb tots els elements patrimonials que l'integren, com corrobora Elisa Ros, responsable de l'àrea de patrimoni del Consell General d'Aran.
Així no se toque arreng del que és originari i el que és ell o perforar en una part que és recreixuda i després catar en la roca que hi ha de just.
Entre 2005 i el 2015, Castet-Leun va ser escenari de diverses campanyes arqueològiques que van permetre recuperar-ne les restes.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
150 nens i nenes d'Artés, tots els que tenen entre 10 i 12 anys, han creat un llibre sobre un dels capítols més importants de la història del municipi. És la revolta dels burots.
Ah, mira, aquest el vaig fer jo, el Jaume el Carnicer.
Us va passar tota la nit despert fent torxes.
Sí.
Això us ho vau inventar vosaltres?
Sí.
A partir del que us van explicar els historiadors,
sí.
Oi?
I aquí
un llibre que explica la revolta del poble contra l'abús de poder dels cacics a principis del segle XX. La publicació ja es pot trobar a les llibreries del Bages i també per internet. La nostra corresponsal, la Nati Adell, ha anat a les dues escoles que han participat en aquest projecte. Nati, què t'han dit?
Doncs mira, Marta, bon dia. Estaven contentíssims i emocionats de veure el resultat de tantes setmanes de feina, perquè hi han treballat durant tot el primer trimestre, i els fa moltíssima gràcia veure el seu nom en un llibre.
Aquí! Isaac!
Home, jo me'l compraré, si em vol fer.
Has sigut xulo participar en aquest llibre?
Sí, molt, massa.
Això ho hem fet nosaltres.
Sí, això ho hem fet nosaltres.
Això és quan cremen...
Quan preparen les entorxes per cremar les casetes dels burots.
Perquè ja n'estan farts de tant cobrar impostos.
La impulsora del projecte és la Clara Fons Duo Castella, responsable de l'editorial vegenca L'Alè.
Hem volgut que els 150 nens es posessin a la pell dels protagonistes fins al punt de que poguessin decidir doncs, si portaven barba, si eren calbs, si anaven amb faldilla, si tenien fills.
És una manera genial, no?, d'aprendre història.
Exacte, el llibre explica que a principis del segle XX una sola família, els Berenguer, controlaven l'Ajuntament, l'Església i l'única fàbrica que hi havia i que al final el poble fart es revolta. Ho explica la Sofia.
Com que els apretaven molt, es van cansar i es van manifestar. Diuen, prou, perquè cobrem molt poc i no guanyem res, no podem comprar els nostres aliments, no ens podem guanyar la vida i era molt injust. S'havia de fer justícia.
L'Àngel Camacho és el regidor de Memòria Històrica.
La revolta dels burots va ser un abans i un després per la història del poble, perquè va tancar amb el caciquisme. Van fer la fàbrica nova, que va ser la primera fàbrica que es feia a través de, diguéssim, com una cooperativa, podem dir, de la gent del poble.
L'experiència pels infants ha estat molt bona.
He après tot això dels burots, que la veritat no ho sabia, i també he après com va això de fer un llibre, i m'ha agradat molt.
Em sembla molt guai perquè és una activitat diferent i el fet d'haver participat en un llibre és molt xul.
I en alguns els ha potenciat les ganes de continuar escrivint, com a l'Aran.
Jo vull ser escriptor i vaig fer un llibre a partir d'un somni, que es diu Llops. És només d'una pàgina, és bastant curtet, però n'estic fent un altre, que aquest serà més llarg. I m'agrada escriure.
Un projecte, doncs, engrescador, on hi han participat les dues escoles del poble, la pública Doctor Ferrer i Badruna, que és concertada. L'Ajuntament ha finançat el projecte amb una aportació d'uns 7.000 euros.
La història de la cantant d'òpera Begoña Alberdi arriba aquest vespre a TV3, el programa sense ficció. El documental La diva i la vida recorre des dels fets que va marcar la seva infantesa fins a les fites més importants de la seva carrera professional. Després d'haver actuat més de 300 vegades al Gran Teatre del Liceu, la soprano barcelonina es va fer coneguda arreu del món durant el confinament per tots aquells recitals que feia i oferia cada dia des del seu balcó del carrer Calàbria a l'Eixample de Barcelona. La cinta fa un seguiment del dia a dia de la cantant mentre es prepara per un concert en un moment molt dur per ella. Sentim Begoña Alberdi en declaracions a Catalunya Informació.
La història comença amb quan, la meva vida quan jo era petita i el per què vaig decidir quan va ser aquell dia que jo vaig decidir ser cantant. Fins que al final doncs, arribo a ser-ho amb tot una vida paral·lela, una vida bastant dramàtica, inusualment dramàtica.
L'equip del Sense Ficció, amb el Bert Elfa al capdavant, va seguir aquesta dona, Begoña Alberdi, durant 7 mesos, i això va fer que es creés una gran complicitat entre tot l'equip. El resultat, aquesta nit, al Sense Ficció de TV3.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. El Reial Club de Tenis de Barcelona avui viu la segona jornada del torneig Godó. Oriol Montné, bon dia.
Bon dia. És el dia en què ha de debutar el cap de sèrie número 1, Carlos Alcaraz, que s'aleshora amb el portuguès Nuno Borges. També ho farà l'únic català que hi participa, l'Albert Ramos, que ha de jugar contra l'equatorià Emilio Gómez. Farem cap a les instal·lacions del Reial Club de Tenis Barcelona. Sergi Andreu, bon dia.
Bon dia, Oriol. El partit d'Albert Ramos està en joc. De fet, ha començat molt malament el Mataroni, ha perdut el primer set, 6-3, li han trencat el servei un parell de vegades, però en el segon set s'ha refet, i de quina manera Albert Ramos l'ha guanyat 6-1, i tot just ara comença el tercer i definitiu set, el del desempat. Molt bé, Ramos en el segon set ha estat capaç de trencar el servei un parell de vegades al seu rival d'avui, l'equatorià número 120 del món, Emilio Gómez, un jugador amb el qual no hauria de tenir problemes avui Albert Ramos per passar a la tercera ronda. També a la pista central, a punt d'acabar-se, si no hi ha sorpreses, tot i que s'està veient un bon partit entre el noruec Casper Ruud, una de les sensacions d'aquesta temporada, i de fet ja de la passada, número 3 del món. Juga davant de Ben Shelton, el nord-americà, ha guanyat el primer set 6-2 i ara domina 5-3 en el segon. I també hi ha en joc aquesta hora un altre partit, el que juga Jaume Munar, el mallorquí, davant de l'italià Matteo Arnaldi, ha perdut el primer set 6-3 i també perd en el segon 3-2. Ara ho deies, el principal atractiu de la jornada d'avui és el partit del vigent campió Carlos Alcaraz, que jugarà amb el portuguès Nuno Borges a la pista central, calculem cap a les 5 de la tarda. Abans haurà jugat Feliciano López, veteraníssim Feliciano, que s'acomiadarà en aquest godó de la seva carrera professional, ho farà davant del belga David Goffin.
Gràcies, Sergi. Qui juga a les garrofes avui a Europa en handbol és el Freiking Granollers.
L'equip juga la tornada dels quarts de final de la Lliga Europea a la pista del Flensburg, amb el resultat d'un gol en contra del partit d'anada, que va perdre per 30-31. El tècnic Antonio Rama vol ser optimista.
Et poses davant de jugadors molt, molt bons, i sobretot amb la convicció que si fem un partit perfecte podem passar a l'eliminatòria.
El partit es jugarà a 3:15, el podreu seguir pel web i l'app de Catalunya Ràdio.
Pel que fa al futbol, el Madrid ha respost amb contundència a les acusacions d'ahir de Joan Porta sobre l'històric favoritisme arbitral cap als blancs.
El club presidit per Florentino Pérez ha penjat un vídeo de 4 minuts a les xarxes socials en què defensa que el Barça va ser l'autèntic club afavorit del franquisme i que presenta el club blaugrana com un entusiasta del dictador. El vídeo mostra un Madrid ple de penúries en acabar la Guerra Civil i que va trigar 15 anys a poder-se refer i guanyar títols.
En 1939, el Real Madrid se encuentra en una situació crítica. La sede social ha desaparecido en un bombardeo. Sus trofeos han sido robados y las gradas del viejo Chamartín se han deshecho para obtener madera. De aquella plantilla solo quedan 5 jugadores. El resto se han exiliado o han sido detenidos por los vencedores.
El vídeo, com dèiem, mostra un Barça entusiasta i en connivencia amb el recent franquista.
Una sensacional sinfonía de colores en la que se advierten profundamente enlazados el azul y grana del histórico club con el rojo y gualda de la bandera española. En el momento en que el presidente del Club de Fútbol Barcelona, señor Miró Sanz, alce a lo alto la bandera de España al tiempo que el himno nacional saluda el rojo y gualda de la bandera que une a todos los hombres de España.
Més qüestions. L'Espanyol posa en marxa a partir d'avui una promoció especial de cara al transcendental partit de Lliga de divendres contra el Cádiz. Cada soci i abonat disposarà d'una entrada gratuïta. Els menors de 15 anys podran entrar a l'estadi de franc sempre que vagin acompanyats d'un adult i hagin retirat prèviament l'entrada a través del web o l'app del club. I en tercer lloc, els socis també podran comprar fins a 3 entrades addicionals per uns preus que oscilaran entre els 10 i els 20 euros en funció de la zona de l'estadi.
A Tarragona, el Nàstic continua pendent de l'estat de Robert Simón, lesionat en el partit de diumenge contra l'Osasuna B.
De fet, l'equip ja està a mi el pitjor quan es va acabar el partit. Eric Montes, jugador del Nàstic.
Molt tristos per la lesió de Robert. Encara no sabem el que té, però ens ho podem imaginar. Des d'aquí li vull enviar una abraçada gegant i que espero que la lesió sigui el menys greu possible.
L'extrem del nàstic groc podria tenir trencat el tendó d'Aquiles del peu esquerre, cosa que el deixaria fora de l'equip pel que queda de temporada. En hoquei patins, aquesta tarda es farà el sorteig de la Copa de la Reina Femenina, que es disputarà a Calafell de l'11 al 14 de maig. A més, avui hi ha partits de Lliga Femenina, Fraga Cerdanyola i Vilassana Mataró. I acabarem dient-vos que Daniel Quesada i Joan Jorquera són els dos catalans que estan inclosos en la llista de la Federació Espanyola de Taekwondo de cara al Mundial de Bagú, que es farà del 29 de maig al 4 de juny.
No t'ho pots perdre.
Aquesta tarda, a partir de les 7, al Teatre Metropol de Tarragona, el trio Jacob, guardonat en nombrosos concursos internacionals, ofereix un concert amb un repertori romàntic amb peces de Beethoven i Shostakovich, com ara escoltem. La formació de música de cambra, que es va crear el 2014, la integren el violinista Manuel d'Almeida Ferrer, la violoncel·lista Carla Peña i el pianista Imanol Cassan. Avui, com deia, són al Metropol de Tarragona i demà a un quart de vuit el mateix concert al Teatre Principal de Sabadell. Tornem demà a la una. Adéu-siau, bon dia.